Bon dia, tot esperant la pluja, ens hem llevat aquest matí de divendres 1 de desembre de 2023. D'aquí uns instants, el nostre home del temps, el Marc Paredes, ens diu si arribarà a caure o no aquí al Penedès, que l'esperem en candeletes. Com esteu? Comencem aquest divendres 1 de desembre, estrenem més al Penedès en xarxa. És un mes que passa rapidíssim. La setmana vinent tenim el pont de la Puríssima i d'aquí 4 dies ja és Nadal. Així que a treure-li tot el suc i tot el partit des del minut 1, des d'avui, divendres, dia 1 de desembre. Des de Ràdio Vilafranca us saludem, Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical. A les 11 s'hi afegirà l'Àlex Santamaria i qui us parla, Sílvia Delgado. I com dèiem, els divendres arrenquem així que acaba el sumari amb la previsió meteorològica per al cap de setmana, que sabem que l'esteu esperant amb candeletes, la signa al Marc Paredes. Tot seguit els esports, que el divendres és una prèvia, mini prèvia del bàsic d'aquest cap de setmana, i una entrevista. Avui una entrevista doble als atletes vilafranquins Naima Aitalibú i Ibra Shakir, campiona i sotscampió, respectivament, espanyols de cross. A 2:15, primera cita amb l'actualitat, el flaix informatiu i tot seguit els tastets d'història. Avui el Jordi Ferran ens porta sang i fetge, cadàvers i un mort vivent, perquè anem a la guerra de Cuba. A les 10:06, a l'actualitat, presentarem el Pla de Salut Mental Comunitària del Vendrell, tot parlant amb la regidora Montse Martín. Així ens plantarem a 10:45, segona cita amb l'actualitat del Penedès, 5 minuts per saber com avança aquest matí de divendres, i obrirem l'agenda al detall, que avui ens parla de la campanya Nadal Solidari de les Persones Grans, que visitarà uns 450 avis a Vilafranca que viuen sols i també es traslladarà a les residències. Ens en farà 5 cèntims Francesc Sáez, tècnic de la regidoria de Gent Gran, i us recomanarà també una estrena mundial del concert i obra de Pau Casals, Missa de Glòria, que es fa demà al Vendrell. En parlarem amb la Mireia Mercader, membre de l'Associació d'Amics de l'Orgue del Vendrell. A les 11, el Marc Compte ens parlarà de cinema, ens comentarà les nominacions als Premis Goya, que ja s'han fet públiques, el Premi Gaudí d'Honor, molt especial, i tafanejarem la gran pantalla. Estrenes per aquest cap de setmana i per el pont de la Puríssima, que s'avancen i arriben a la gran pantalla el dia 6. Després del cine, darrer flaix informatiu, aquests 4-5 minuts d'actualitat en clau alt i baix Penedès, i tot seguit l'entrevista final del divendres. Avui conversarem amb Carles Sanz, director de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca, que celebra els 25 anys. Repassarem aquesta trajectòria extensa i l'ampli programa d'actes que just acaba de començar. Així transcorrerà aquest Penedès en xarxa d'avui divendres. Comencem.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
El temps.
Marc Paredes, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens portes pluja?
Més que pluja, jo diria fred, perquè ara mateix he mist el radar i sembla que les precipitacions es estan afectant la meitat nord del país, des de l'Anoia aproximadament, tota aquesta franja de la Catalunya central cap a l'interior i cap a punts del Pirineu i Pirineu. Per tant, nosaltres aquí en quedem una miqueta al marge. Ahir sí que vam tenir algun ruixat, un ruixat força sorpresa, perquè gairebé ningú el pronosticava, però en conjunt va deixar un mil·límetre, per tant, molt poca cosa. El que sí que avui és que hem començat el dia amb un cel força ennuvolat, amb aquestes precipitacions que, com dic, afecten sobretot a la banda nord de Catalunya, i de cara a la tarda sembla que tot aquest braç humit s'anirà desplaçant, per tant, anirà cap al nord i tindrem ja un panorama més estable, no assolellat, però sí que amb una baixada de les temperatures, perquè ara hem començat el dia amb força fresca relativa, perquè tampoc no és que s'estigui notant encara aquesta clatellada termomètrica que vindrà sobretot a partir d'aquest vespre, quan entri el vent de component nord, que per tant aquest cap de setmana es farà notar, perquè tindrem un cap de setmana marcat pel vent, sobretot entre avui del vespre i fins demà. De diumenge ja veiem que anirà clarament cap a la baixa i això portarà aquesta forta baixada de les temperatures que, si més no, s'allargarà fins al principis del pont de la Puríssima i a partir d'aquí ja tindrem una altra mena de temps, la segona part del pont, marcat per l'estabilitat, però tot plegat sense precipitacions.
T'esperem amb moltes ganes dimarts amb aquesta previsió pel pont de la Puríssima.
Molt bé.
Vital. Gràcies i bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Els esports. És divendres i després de la previsió meteorològica us duem la nostra prèvia esportiva amb els partits destacats del cap de setmana al Penedès i una conversa avui amb els atletes vilafranquins Naima Ait Alibou i Ibrahim Shakir a càrrec de l'Eric Guijarro. Comencem però amb aquesta prèvia que ens fa l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Primer bloc esportiu d'aquest mes de desembre que inaugurem amb les cites més destacades del cap de setmana, com sempre, en clau Penedès. Comencem, com sempre, amb el futbol, i és que el Vilafranca, en plena crisi de resultats, amb només 3 victòries per 2 empats i 7 derrotes, rebrà diumenge a les 12 del migdia la visita del Castelldefels en la 13a jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins, anem amb els tres enfrontaments penedesencs del cap de setmana. En la Parlem Hoquei Lliga, derbi penedesenc entre Noia i Calafell, que diumenge a partir de la 1 del migdia es veuran les cares al Joan Ortoll en un partit que, més de l'emoció que ja porten implícita aquests partits, enfrontarà el segon i quart classificats de la taula, només separats per 3 punts. I aquest cap de setmana també setena jornada de l'Hockey Lliga Plata, on hi tenim a Vendrell i Vilafranca en el grup nord. El líder del grup, el Vilafranca, visitarà demà a 8:15 del vespre el tercer de la taula, el Vic, mentre que mitja hora més tard, a 8:00 del vespre, el Vendrell visitarà el Manlleu. I després d'aquesta prèvia del cap de setmana, anem a buscar ja la nostra entrevista esportiva que avui, com dèiem, dediquem a l'atletisme i que ens apropa l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Bon dia. Avui parlem d'atletisme i de dos atletes destacats de la comarca i concretament de Vilafranca. En primer lloc, anirem a conversar amb la Naima Ait Alibou, atleta de 23 anys, vilafranquina, i que fa una setmana es proclamava campiona d'Espanya de cross per equips. Un campionat que es disputava a Sòria i que arribava amb aquest èxit per la vilafranquina després d'un temps complicat per les lesions.
Sí que és cert que jo a nivell individual portava uns mesos una mica complicats després de travessar una complicada lesió. No arribava en el meu millor estat de forma, però tot i així al final a nivell d'equips vam aconseguir l'objectiu. Es van proclamar campiones, va ser una sensació molt, molt bona i també això ens dona la plaça directa per participar al Campionat d'Europa que es celebrarà a mitjans de febrer a Portugal.
També comentarem, perquè diria que fa aproximadament una hora també doncs has estat seleccionada per l'europeu de cross.
en els relleus mixtes, si un cas també després ho comentem, però ens centrem primer de tot en aquest campionat d'Espanya. Ho comentaves tu a les teves xarxes socials, arribaves, i també ho has explicat ara, no?, que venies d'uns temps complicats per lesió, una mica què és el que t'havia passat en aquestes últimes setmanes, últims mesos?
Bueno, sí, va ser finals de d'estiu, preparant el campionat d'Espanya absolut de 1.500, ja patia una lesió al peu. Sincerament, no sabia què tenia. Vaig visitar molts metges diferents. Se suposava que era un neuroma o una metastàlgia. No era al 100% segur, però finalment vaig trobar el tractament ideal i a poc vaig intentar aconseguir sortir. I sí que és cert que, tal com acabes de dir, m'ha sigut molt complicat per mi intentar aconseguir la plaça per l'europeu. Vaig intentar fer-ho com l'any passat en la prova llarga de cross individual. No ha sigut possible perquè no he arribat en un bon estat de forma, però també hi havia l'opció de córrer el relleu mixte, tenint en compte que corro bé el cross i al final soc una noia de 1.500, ho he pogut aconseguir i al final estar en aquesta cita és per mi un objectiu més que assolit.
T'esperaves aquesta convocatòria, és a dir, ho tenies, no?, una mica en ment, poder estar present com a mínim en aquest relleu?
Sí, jo ho tenia en compte al final per anar amb el meu entrenador. Al final, si no, el pla no es du a terme, sempre hi ha el pla B. I al final comentàvem això, que si per qualsevol circumstància no arribàvem a classificar-nos al cross llarg, també teníem opcions al cross curt. Desafortunadament, la il·lusió era per al cross llarg, però també sí que veritat que em feia il·lusió sempre i quan pogués ser present en aquest europeu.
Allà, en aquest relleu mixte, estaràs amb Abderrahman Al-Khayami, Ignacio Fontes i Rosalía Tàrrega. Amb aquests atletes tens feeling previ o encara, doncs, en aquestes setmanes que queden, poques setmanes, useu una mica de conjuntar? Com es prepara un campionat d'aquestes característiques?
Sí, al final sí que és cert que és una competició i un treball que s'ha de fer en equip. Són atletes que jo ja conec i quan he compartit altres campionats prèviament, nacionals o internacionals. Espanya té moltes opcions de pujar al podi. L'any passat ja van ser subcampions d'Europa per equips. Aquest any busquem igualar, no?, o millorar, així que haurem de preparar-nos un cop allà, parlar sobre els papers de qui surt primer, segon, tercer i quart. I bueno, suposo que això també, aquestes decisions les prendran els directors tècnics i un cop allà, doncs, serà assajar una mica el paper i donar-ho tot per intentar pujar a Espanya el màxim possible.
Sí que probablement en aquest mes de desembre a Brussel·les et tindrem en un estat de forma una miqueta millor, no?, que en aquest campionat d'Espanya a Sòria.
Sí, al final no és la mateixa preparació la d'un cross curt com un cross llarg. Per al cross curt arribo molt en forma, sí que és veritat que ara ja estic en un nivell fort. Sí que és veritat que no estic com per córrer un cross llarg perquè se'm faria massa llarg per als pocs entrenaments que porto, però per córrer una distància de 1.700 estic perfectament preparada.
Bé, doncs estarem pendents i esperem que sobretot aquí a Brussel·les, doncs, pugueu treure aquest bon resultat que comentaves. Aprofitem per parlar també de la teva temporada, que pel mig, doncs, com deies, ha tingut aquesta lesió, però quina nota li posaríem? Ara que arribem al mes de desembre i d'alguna manera sempre és època de posar notes. Com ha anat la teva temporada?
Doncs estic molt contenta. Sí que és veritat que al final l'hivern és el que valoraria com un 10 de 10. Vaig estar a l'europeu passat, també vaig estar al Mundial de Cross i ara torno a estar citada per al pròxim europeu. Els crossos he estat en totes les internacionalitats i això no puc demanar més. Sí que és veritat que ha fallat una mica la part d'estiu, no? Tot i que arribava amb un gran estat de forma, no vaig poder estar en aquell Mundial d'aire lliure, que era el principal objectiu, però ja et dic, tot per culpa de la lesió, però al final són coses que passen i segur que sempre venen coses millors. Així que estic molt contenta i considero que he fet una temporada més que notable.
Tu ara estàs amb 23, 24 anys, si no vaig errat, no?
Sí, 24.
24. Contenta amb la teva progressió?
Sí, la veritat és que estic molt contenta. Al final, això és un esport molt exigent, molt sacrificat i el més important és gaudir del procés, tenir paciència i segur que al final tot acaba sortint. Sí que és veritat que sempre hi ha complicacions, però al final són coses que no estan en la nostra mà. Així que sempre que pugui gaudir d'aquest esport i rendir, donar el meu 100%, sempre serà doncs, un plaer per mi.
I una mica parlem també del futur, de reptes que tu com a atleta et marquis.
Doncs després del campionat d'Europa ens centrarem únicament a entrenar i preparar el campionat d'Espanya individual, que celebrarà a Madrid, a Getafe. I allà també hi ha en joc dues places per al Mundial de Cross. És veritat que tenim molt en compte, volem estar en aquella cita. I després d'això, ja seria preparar-nos per la temporada d'aire lliure, que també hi ha moltes competicions interessants.
Ets una de les exponents d'aquesta gran pedrera, no?, que tenim aquí a Vilafranca a nivell atlètic, i també una bona comunió, no?, la que tenim aquí els atletes de casa nostra. I és que no pareu de sortir atletes després amb renom internacional, no?
Sí, és veritat que a nivell... Bueno, hi ha molts vilafranquins, de fet també està Pol Retamal, Xenia Benach, l'Ibrahim Shakir, i són molts atletes que destaquen molt. Sí que és veritat que sempre considero que sembla que Vilafranca sigui la ciutat de l'esport, perquè sempre hi ha molts atletes del rendiment. També el meu germà l'Assent també ha sigut molt internacional en diverses ocasions. Et dic, no em vull deixar ningú, però ja et dic, a mi m'agrada molt veure que hi ha tant de nivell a Vilafranca i que surten atletes que al final són internacionals i que a part de ser internacionals aconsegueixen bons objectius. És un orgull vilafranquí.
I també a nivell personal, explica'ns una mica, relata'ns doncs, tot aquest procés que has viscut, no?, fins a arribar on et trobes ara, a nivell nacional, doncs, amb cert renom, no?, i amb aquest reconeixement que et va arribant. Aquests anys previs, com han estat?
Sí, la meva trajectòria a nivell esportiu durant tota la meva carrera he hagut de prendre moltes decisions i això també aporta molts canvis. Aleshores, he passat per dos entrenadors, el Toni Santisteban i la Maria Carbó. Al final, tot és un procés. Jo estic molt agraïda amb tot el que he après i he entrenat amb ells. Al final, cada entrenador t'ensenya una cosa i uns aspectes i valors diferents, que al final això et fan créixer a nivell esportiu i a nivell personal. I també, al final, vaig amb qui... Podem dir que he arribat a assolir un nivell més professional, ha sigut amb el Fondi, que és un entrenador que em porta a distància, que és de Huesca, i sí que és veritat que he tingut una progressió més notable o més exagerada, no?, en el sentit que potser a nivell d'entrenament és un porta una metodologia que és més apta per mi, i al final això, no? Només tinc paraules d'agraïment a tothom qui ha format part d'aquest procés, i ara només puc aspirar a mirar el futur i intentar arribar al més lluny possible.
I després d'escoltar la Naima i Talibou, anem amb un altre vilafranquí, Ibrahim Shakir, que també tenia un protagonisme destacat en aquest campionat d'Espanya de cross per equips a Sòria. En aquest cas, ell, amb el Club Atletismo Viquila, es proclamava sotscampió d'Espanya.
El campionat aquest és per mi no és cap objectiu així molt gran, és més que res per l'equip, ja que jo en aquesta època ja una mica per col cross, el que és ja a les competicions de cross, i em centro més amb la ruta, que just ara començo la preparació i cap a una altra marató. I res, teníem que complir per equip i la veritat és que va sortir tot bé, vam quedar sots campions d'Espanya per clubs i hem assolit el passe per l'europeu del febrer, així que perfecte.
Potser va ajudar una mica, no?, que es fes en una zona que tu coneixes molt bé.
Sí, la veritat és que, bueno, aquella zona és espectacular per entrenar i el circuit estava al conec de pi a pa, així que sí, i és on entreno habitualment i sí, la veritat és que la zona la coneixia molt bé.
Deies que tu ara en aquesta època de l'any doncs aparques una mica el cross i ja et centres en aquestes proves més llargues de ruta, una mica en l'horitzó com se't presenta a nivell de proves?
Doncs ara just aquesta segona, la segona setmana de preparació cap a la marató de Sevilla, que és al febrer, el 18 de febrer. I bueno, ara és acumular els màxims quilòmetres d'entrenaments i de moment competicions poques. O sigui, igual bueno, faig de llebre aquest cap de setmana a València, però ho faig com a entrenament, una tirada llarga de 25 o 30 quilòmetres i res, ara competicions una mica les apartarem fins que s'apropi la cita important. Així que ara és època de carregar, de sumar molts quilòmetres, de bons entrenaments i per aquesta marató al febrer.
Aquí, per exemple, en aquesta marató de València que fas de Llebre, quina marca fas?
Doncs mira, jo surto a la gent que vol fer 2 hores 10, 2 hores baixades, 2 hores 11. O sigui, és un ritme de 3-5, durant faré 25 quilòmetres o 30 quilòmetres, depèn de com vagi, pues, faré... I a mi em va bé com a entrenament de cap de setmana, així que perfecte.
No sé si et pico una mica, però sí. L'any passat et teníem a la 10K. Aquest any repetiràs o què?
Jo espero que sí. La veritat és que, bueno, just em queda... crec que és a finals del gener, sempre es fa, així que em queda com a 3 setmanes de la marató i jo crec que sí, que és un bon test com l'any passat podria fer. Sí. Des de l'organització em contacten, doncs allà que hi vaig, segurament.
Com a mínim queda dit. L'any passat, home, mala sort no et va portar estar aquí a la 10K, perquè poques setmanes després vas tenir aquesta participació espectacular a Sevilla, que et porta bons records, no?
Això mateix, sí. Jo la 10K, com vaig dir al moment, va ser també formar part de l'entrenament de la setmana. Va ser una setmana molt dura aquesta, per crec que la de màxims quilòmetres acumulats. Jo crec que vaig fer aquella setmana, no sé si 230 o 235, no me'n recordo. I sí, la veritat és que va anar bé.
I parlant una mica ja del 2024, ens avancem una mica. Em comentaves això, sobretot aquesta preparació enfocada a la Marató de Sevilla, però el 2024 com se't presenta a nivell competitiu?
Doncs tot passa per Sevilla, la veritat. Sí, bueno, la veritat... Bueno, el gran objectiu és estar en els Jocs Olímpics, però... passa per Sevilla, per fer una bona marca, per fer una bona posició dintre dels espanyols i després també, bueno, no ens oblidem que hi ha també un europeu d'aquest any, com el ser any olímpic, l'europeu és, en comptes de marató, es fa mitja marató i van 6, i és per equips també, i van 6 atletes, així que espero fer la marató i aconseguir també fer una mitja així més ràpida per aconseguir una marca bona per ser seleccionat. I això passa per el gran objectiu primer, Sevilla, i després europeu, i si tot va bé, doncs el joc, si no, doncs ens conformem amb el que hi hagi.
Home, esperem que sí, esperem que aquestes perspectives es compleixin, perquè quina marca us demanen per estar a París?
Doncs mira, jo la marca la tinc, hi ha dos, aquí a Espanya hi ha dos mínimes, una que és la de la Federació Mundial, la IAF, i que és 2-8-10, i l'altra, una que posa la Federació Espanyola, que és 2-9-40. Aquesta ja la tinc, però bueno, jo a Sevilla vaig a buscar la de la IAF, vaja. Així que, doncs, si a Sevilla quedo primer amb dos... Primer espanyol, dic. Primer amb dos... Encara que no faci la mínima IAF, podria anar, perquè ja, al ser campionat d'Espanya allà a Sevilla hi ha una plaça fixa. Així que també hi ha el foradet aquest que podem tirar, o sigui, per ser campionat, al ser campionat d'Espanya, és buscar una bona posició per guanyar la plaça aquesta directa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La consellera Capella anuncia que abans d'acabar l'any s'acabaran els trams de la C-15 pendents fins a Igualada. La consellera de Territori de la Generalitat, Esther Capella, va fer ahir una visita per conèixer els nous trams de la C-15 entre Vilafranca i Cabrera d'Anoia, que ja compten amb el sistema 2+1 que s'ha anat implementant els darrers anys en les carreteres de titularitat de la Generalitat. Acompanyada del delegat territorial al Penedès i de diferents alcaldes de la comarca i el president del Consell Comarcal, la consellera ha destacat que la C-15 és la inversió més destacada que ha fet el govern català aquests darrers anys i és un clar exemple de millora de la seguretat i la mobilitat a les carreteres catalanes. També ha avançat que abans d'acabar el 2023 es finalitzarà els dos trams que queden fins a Igualada. La demolició de la plaça del Mil·lenari de Calafell es farà aquest hivern. Calafell es convertirà en un dels primers municipis de Catalunya que eliminarà elements de la façana marítima davant la creixent regressió del litoral. El regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos, ha confirmat que el Ministeri de Transició Ecològica demolirà la plaça del Mil·lenari de Segur de Calafell aquest hivern. Els treballs que finançarà íntegrament el mateix ministeri podrien començar aquest mateix desembre o al gener. La plaça del Mil·lenari es va construir fa aproximadament 2 dècades al passeig de Segur de Calafell. Es tracta d'un element que entra cap a la sorra com si fos un mirador sobre la platja, però està situada en un dels trams més afectats per la regressió. De fet, aquest és l'únic punt del litoral de Calafell on la platja desapareix quan hi ha temporals de mar. Aaron Marcos apunta que aquesta actuació permetrà estabilitzar la platja del Mas Mel i aventura que en el futur iniciatives com aquesta seran habituals al litoral català. Prestigiosos prescriptors mundials del cava van participar al primer cava meeting de la Deo Cava. La Deo Cava es va celebrar dilluns i dimarts a Barcelona la primera edició del seu congrés internacional Cava Meeting. Alguns dels més influents prescriptors mundials van participar en un gran fòrum a l'Espai de Transformació Creativa a Casa Rius, combinant tastos i ponències de primer nivell i visites a destacats elaboradors. El Cava Meeting es va posar l'accent en els caves de més alt nivell, els de guarda superior. Es van tastar més de 250 referències servides en 5.000 copes, es van visitar 25 cellers i 22 persones van participar a les ponències i van tenir lloc uns showrooms amb mig centenar d'elaboradors. La importància de la segmentació i zonificació de la Deo Cava, així com dels emergents elaboradors integrals, va centrar els debats i tastos d'una trobada amb molts dels millors prescriptors mundials provenents de diferents mercats, com Japó, Regne Unit, Estats Units, Alemanya, Bèlgica, Països Baixos, Itàlia i Suïssa, a més d'Espanya. I acabem parlant-vos del 12è bingo popular dels Diables de Moja, que repartirà aquest dissabte premis aportats per una 60ena d'establiments. Una de les activitats arrelades a Olèrdola que anuncien la proximitat de les festes de Nadal és el bingo diabòlic organitzat per la colla de Diables de Moja. Aquest any arriba a la seva 12ª edició i s'ha programat demà dissabte a partir de les 6 de la tarda al local 9. És una activitat molt esperada al poble i compta amb la col·laboració d'una 60ena d'establiments que han aportat productes i serveis atractius per poder premiar les persones que cantin línia o bingo. Cada cartró per participar en el bingo té un preu d'un euro. Qui vulgui optar al superbingo final, que tanca l'activitat, haurà de pagar 3 euros per cartró. El bingo va començar a fer-se amb la motivació principal de recaptar diners per la colla, però amb el temps ha passat a ser un acte tradicional que compta amb la resposta del poble i que a la colla li agrada organitzar.
Penedès en xarxa.
El Penedès en xarxa ens agrada parlar de la història dels nostres municipis i de les nostres dues comarques, del Penedès en definitiva. I tenim la sort que ho fem mensualment als tastets d'història de la mà de Domenys Ràdio.
Ho comentàvem a la presentació del programa. Avui m'acompanya el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran, que ja el tenim a punt. Molt bon dia, Jordi, què tal?
Bon dia, molt
bé. Ben tornat de nou.
Gràcies.
I, Jordi, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui parlarem de sang, cossos cadavèrics i un mort vivent. Però és la guerra, concretament.
La guerra?
Sí, parlarem de la guerra. Ens hem de situar més o menys les mateixes dates. Inicis mig novembre de 1898, és a dir, avui fa 124 anys.
Déu-n'hi-do.
Davant dels pobles de dels carrers del poble de Mas Llorenç, on s'hi presenta un mort. Un mort, però que estava ben viu. Però oficialment estava mort. Que tornava a casa seva després de molts mesos de patiment.
Mare meva.
És que aquells mesos de final de 1898, els pobles de la nostra comarca s'ompliren de joves retornats a casa convertits en llestimosos espectres. Mm. Això podia ser perfectament l'inici d'una pel·lícula de por. No eren fantasmes, eren joves quintats que havien estat obligats a anar a la guerra de Cuba i de Filipines, que succeí, doncs, ara fa 125 anys. Durant 3 anys, Barcelona, que era el lloc on s'embarcaven aquests joves, havia vist assistir l'espectacle quasi diari, primer dels embarcs de tropes bisonyes, és a dir, sense experiència, i més tard l'arribada trista de les vaporades repatriats, que l'Esquetlla de la Torratxa, que és el diari que estem citant, anomenava i estimosos espectres per la cara de demacrats que feien aquests pobres joves després de 3 anys de guerra en ambients tropicals. Mm-hmm. Per exemple, a la Bisbal, al meu poble, hi van anar 5 joves a la guerra. Bueno, no hi van anar, van tornar en vida 5 joves d'aquesta guerra. Però igual que a la Bisbal, a molts pobles veieren tornar. A Calafell, per exemple, van fer fogates a la platja per celebrar el retorn a aquest novembre, d'ara fa 124 anys, dels joves que havien anat quintats, obligats a anar a la guerra. Que, a més, eren joves desfavorits, la majoria d'ells, perquè diríem que els fills dels hisendats ja s'encarregaven de trobar alguna solució per ser ben col·locats. Mm. Mentre que, per exemple, a la Bisbal, els 18 joves rifats per anar a quintes, és a dir, sortejava qui havia d'anar obligat a la guerra, els 18 eren fills de pagesos i d'aquests 18, 5 eren fills de famílies de rabassers, és a dir, que no tenien terra, si eren com l'estrat més baix de la societat. I si molts d'aquests soldats van poder arribar a casa en vida, encara que semblessin cadàvers vivents, va ser gràcies a la iniciativa solidària, no pas a la bona fe, no, dels exèrcits, que sempre en l'element, diríem, humà, han considerat que és més aviat efectes secundaris. Durant aquests 3 anys de guerra hi va haver moltes iniciatives, com deien, originals algunes, com l'Aguinaldo del Soldado, que això ho va impulsar l'Església, que bé, intentava que tots els soldats tinguessin un detall pel Nadal de l'any 96, que va ser el segon any de la guerra.
Un detall, eh?
Sí, un detallet, no? Vas a donar la vida per la pàtria, però també amb una postaleta. No sé si convença. El Vendrell, per exemple, es va constituir una junta de beneficència que s'havia d'encarregar de recol·lectar diners doncs, per enviar aquests soldats. Van fer tómboles, vetllades literàries, amb celebracions musicals per aconseguir diners. Amb els diners, aquesta junta el que feia era, doncs, si arribaven joves ferits o incapacitats, intentar curar-los, donar diners als familiars... Bé, intentaven una miqueta fer més passatgera, no?, la pena de qui té un familiar a la guerra. Aquesta junta, per exemple, va poder auxiliar un soldat, un jove penedesenc natural de Marmellà, que es deia Jaume Font, i que va poder tornar en vida de la illa. Tornar en vida de la guerra tampoc volia dir que arribessis en vida a casa teva, perquè aquest jove, per exemple, de Marmellà, va arribar en vida al Vendrell amb malaltí. El Vendrell estant, segurament perquè ja venia malalt del viatge, la Junta el va poder intentar alguns dies curar de sucabrantar de salut, ens diu, però quan van veure que ja s'anava a morir, el van traslladar a Marmellà perquè com a mínim pogués morir a casa. Que mira, és un detall... maco, no?, dintre de la desgràcia. Val més morir a casa que no pas en una illa tropical.
Sí, sí.
Bé, tota aquesta mort, tots aquests joves calavèrics que dèiem en principi, van haver d'anar a la guerra perquè el 1895 va esclatar una nova guerra colonial a Cuba, era la tercera, i també a les Filipines. Si no n'hi ha per... Vull dir, amb Cuba no n'hi ha prou, també juntament Filipines, que eren com les dues grans joies de la corona colonial que encara li quedaven a Espanya. A Cuba s'hi van arribar a enviar 180.000 homes, joves, més aviat dir, perquè la majoria eren joves en quintat, dels quals més de 30.000 trobaren la mort. És a dir, va ser un impacte molt gran, 30.000 persones van morir, bueno, és una xifra molt gran, i a més, és una cosa que afecta a tots els pobles de la nostra comarca, perquè tots els pobles estaven obligats a enviar joves a quintes. Llavors, a tots els pobles hi havia algú que o bé estava a la guerra, havia anat, s'havia mort, és a dir, era un tema que ara ens pot semblar doncs, gairebé com una guerra medieval, no?, perquè hem passat 125 anys, però que afecta molt a la nostra societat i segurament a familiars nostres, encara que no ho coneguem. De fet, a més, encara era més dolorós saber que la major part d'aquestes morts no van ser per culpa d'actes de guerra, sinó per un enemic invisible, ja que la meitat van morir per la febre groga, perquè l'exèrcit primer estava ple de joves reclutes mal alimentats, que no estaven formats per anar a la guerra, que estaven lluitant en un clima advers i que la infraestructura mèdica era molt deficitària. Doncs la majoria d'aquestes morts van ser, a més, per malalties que no coneixien, que els hi agafaven de sobte, o sigui, encara molt més, diríem, molt més trist. Aquesta guerra, que en principi era una guerra colonial com les anteriors, que ja hi havia hagut al llarg del segle XIX, es va acabar convertint com amb el segell definitiu de l'ensorrament de l'imperi colonial espanyol, perquè el 1898, és a dir, l'any del que estem parlant, es va enfonsar a l'Havana el cuirassat Maine, que és la guerra de que parla el meu avi va anar a Cuba a bordo del català, la culpa la tingueren els americans, és perquè els Estats Units, que aspirava quedar-se amb l'imperi colonial espanyol, va aprofitar aquest accident, perquè es considera un accident, per declarar la guerra a Espanya i ensorrar, vull dir, va ser un passeig militar perquè la força militar estatunidenca era molt superior a un imperi decadent com era l'espanyol. Això, que en principi, no sé, havia de ser un drama, no?, nacional, es va convertir com una cosa molt d'orgull i va haver com molt de patriotisme de dir... doncs anem a defensar, no?, el país, Espanya, i va haver, doncs, sempre que hi ha aquestes coses, doncs, surten... clar, llavors no hi havia televisió, i llavors era molta premsa, de, doncs, les xocolatines aquestes, d'imàgenes de la guerra, mapes sobre, doncs, esto es Cuba, esto es Filipina... setmanaris sobre com eren, doncs, diferents tipus de l'armada, o sigui, hi va haver com una onada de patriotisme que les autoritats van intentar aprofitar per crear juntes de subscripció nacional per al fomento de la Marina i los gestos de la guerra. Què vol dir això? Que cada poble havia de pagar la guerra, perquè l'Estat no tenia ni un duro. Perquè la guerra sempre recau en els pobres desafavorits, com hem vist al principi. L'objectiu era, doncs, recaudar diners, bàsicament, per sufragar la guerra. Per exemple, l'Ajuntament de la Bisbal, no, que li va arribar aquesta notificació, els nostres antecessors del meu poble, doncs els van dir això, havien de fer aquesta junta patriòtica que va aconseguir recollir la quantitat de 100 pessetes organitzant diferents actes, entre ells una missa implorando el apoyo del Altísimo en pro de España con motivo de la guerra con los Estados Unidos.
Carai.
Bé, l'Altíssim no va ajudar moltíssim perquè la guerra va ser molt ràpid, l'armada estatunidenca va destrossar l'armada espanyola, el meu avi es va enfonsar, va morir a bordo, no? El meu avi i 12 mariners de Calella.
Se'n van anar...
Doncs estem parlant d'això, eh?
Sí, sí, sí.
Vull dir, no, també perquè totes les cançons al final també a vegades parlen de fets reals. Doncs estem parlant d'aquesta època. Igual que la Bisbal, el Vendrell també es va fer una junta que estava presidida, doncs, per totes les autoritats, com no podia ser d'una altra cosa, d'una altra forma, el mossèn, l'alcalde, el jutge del partit, el metge titular, el president de la cambra de propietaris, el president del centre industrial, que era com una entitat molt poderosa, un representant del sindicat d'obrers, un altre representant d'un altre sindicat de paletes, perquè ens entenguéssim, i el major contribuent del poble, perquè clar, el ric també ha de decidir, i el mestre més antic de la vila, sí, el professor més antic de la vila, que feia de secretari. Aquesta junta, per exemple, durant el dia de Corpus, bueno, va fer una missa, i l'alcalde, el jutge i el mestre de lletres i el mossèn van passar a la plàtera, això que es fa a missa, tan maco. Entre els fidels, en pro de la guerra, es van recollir 41 pessetes. No és molt, la veritat. L'element... Hi ha molt de patriotisme, però poc calent. Perquè, com deia el mateix, o com avisava un dels diaris de la vila, el Ventreguiense, uns dies abans, arran de la creació d'aquesta junta, ja havia expressat que dudava mucho de que puedan obtenerse lisonjeros resultados dado la situación precaria en que se encuentra la mayor parte del vecindario. Perquè dèiem que era paradoxalment que hi hagués molt de patriotisme i moltes ganes de guerra, perquè això suposava enfonsar la situació econòmica, com ens trobem una miqueta ara, que per una guerra a Ucraïna, entre altres coses, estem aquí, que haurem de passar fred a l'hivern.
Exacte.
Doncs, perquè què va provocar aquesta guerra? Que el comerç atlàntic es va parar. Llavors, a la costa penedesenca, a la nostra costa, com aquí a Sant Salvador, per exemple, els magatzems que es van quedar plens de vi d'aiguardent, que estava preparat ja per embarcar, per anar a les colònies, no es va poder ser, es va quedar aquí, per tant, es va enfonsar una miqueta...
el comerç.
Tota l'economia, no? Per això tampoc hi havia molts diners per enviar ni per fer res. Com dèiem, la guerra es va perdre molt ràpidament, però deixar una petjada molt traumàtica, sobretot per això, perquè tots els pobles de la comarca van haver d'enviar gent a la guerra, o sigui, tothom coneixia algú que va haver d'anar a la guerra, o que s'hi va quedar. I va deixar una petjada tan important que quan al cap de 11 anys es va tornar a declarar la guerra a l'Àfrica, la guerra d'Àfrica, el Marroc, el Rif, tot això, la premsa comarcal, la premsa del Vendrell, va fer una campanya d'oposició a aquesta guerra sota el pretext de que si no ho remeiaven amb temps, tiraren a perdre la flor del nostre jovent com la tiràrem a perdre també Cuba i Filipines. Llavors, és a dir, no volem una altra guerra perquè no haver de veure els joves un altre cop morts i tornar com a cadàvers a casa seva. Què és el que va passar? Tornem al novembre de 1898 amb els soldats espanyols que eren retornats, com hem vist, penosament a casa i vençuts, tampoc sense saber exactament per què segurament havien anat a lluitar ni per què s'havien hagut de rendir ni res, no? Com aquell esquí, a més a llocs molt llunyans, clar. Si ets gent que segurament potser havia anat un cop a Barcelona i va haver d'anar a visitar les Filipines,
lluny,
no? A l'altra banda del món, un lloc on ara molts probablement no trepitgem mai. Per entendre una miqueta l'asturament que suposava això. Bé, dèiem que un d'aquests joves, tornem a Mas Llorenç, que parlàvem a l'inici, era Joan Ferrer Andreu. Qui era Joan Ferrer Andreu? Era un soldat repatriat, s'havia acabat la guerra de Cuba i havia anat a Cuba a lluitar i l'havien retornat i havia desembarcat a Barcelona uns dies abans. De Barcelona es presentava a Mas Llorenç, on hauria esperar que el rebés tota la seva família, doncs amb molta alegria. Però la situació va ser d'incredulitat més aviat i segurament molts plors, això no ho sabem, no tenim una màquina del temps.
Ens ho podem imaginar, però,
ens ho podem imaginar. Per què? I per què dèiem que era un mort ben viu? Perquè 3 mesos abans l'havien declarat oficialment mort. Però ja estava. I estava viu, però estava mort. O sigui, oficialment estava mort, no oficialment estava viu, no?
Clar, sí.
Podríem dir. Fins a tal punt que ja s'havia redactat l'acte de defunció, ho havien comunicat als seus pares, lògicament, i s'havia procedit a fer un enterrament, sense cadàver, però un enterrament pel cos del jove. 3 mesos abans, vull dir, no és que diguessis una setmana o així, no. No, no, vull dir que ja havies començat a fer el dol.
Clar.
3 mesos després d'enterrar el teu fill, no sé, devia ser toc-toc, obres la porta
Hola.
I et trobes el teu fill viu. Ah, i així ens ho diuen, no? Que la situació va ser ja los enlutados padres, perquè, clar, de luto, de negre, a més s'ha mort el teu fill, no ho has pogut veure, no saps on està, i el resucitado hijo trobant-se davant per davant. Així que, gràcies, com recollia la premsa del moment, a la torpeza de la mala administración española extendiendo partidas de óbitos sin son ni ton, óbitos és de morts, hem pogut parlar avui d'un penedesenc que retorna entre els morts.
Mare meva, però això... Clar, jo ara m'imagino la família en aquell moment. Jo no sé. Clar, dius, has parlat de l'administració. Ja hi havia problemes amb l'administració.
Sí, bueno, l'administració sempre...
Abans.
Sí.
I no sé si saps el procediment que se seguia. És a dir, quan es detectava que hi havia una persona morta, això...
Bé, bueno, això eren baixes de guerra i llavors es comunicaven... El Ministeri Corresponent comunicava a les delegacions, perquè funcionava per províncies, i llavors comunicava les baixes, i aquestes baixes es comunicaven normalment doncs, o a les alcaldies o als caps de comarca, que ho comunicaven a la família.
Sí.
Normalment, sí, es comunicava als ajuntaments i eren els ajuntaments els responsables. Clar, era una situació de 30.000 morts, vull dir, costa
moltíssima
gestionar
gent, eh?
Aquesta situació en 3 anys. 3 anys, ni 3 anys de guerres. És una mitja de més de 10.000 morts per any, llavors... I no era... Bé, si ja devia ser caòtic enviar-los, imagina't comptar exactament qui s'havia mort, qui no s'havia mort, on s'havia mort, per què, si estava ferit, si... així ens queda bé. Però bé, seria interessant, no tenim una màquina del temps, no ho coneixem, els familiars de Joan Ferrer Andreu, però segur que té una... va tindre una història interessant, no? Com a mínim, podia haver escrit un llibre de... No? Jo vaig tornar entre els morts.
Tot...
No?
Exacte, jo vaig tornar i estava mort, tothom es pensava que estava mort i ja sóc aquí.
És un desig de molta gent, això, de saber com la societat acceptaria la seva mort, no? si seria ben recordat. Aquesta persona va poder preguntar, no? Bé, qui va vindre a enterro?
Exacte.
És una cosa que la gent es pregunta, ara que aquesta setmana que estem amb Tots Sants i tal, no volem ofendre a ningú, no?
Però
a vegades la gent es pregunta, qui vindria al meu enterro? Què dirien? Aquella persona que no, fa tants anys que no en parlo, vindria? Doncs, tenim un penedesenc que ho va poder comprovar, com a mínim li van poder explicar.
I creus que hi ha referències o tens referències de que hagi passat en algun altre cas similar?
Segur. Segur que la Guerra Civil també va passar. En general, les guerres tenen això. Aquest cas perquè, a més, va coincidir que era novembre, que és ara, no? Però segurament que sí, que la Guerra Civil, en qualsevol guerra en la qual es mobilitzin masses de població, pot ser que passi. L'únic que sigui... tan curiós que la premsa una miqueta em faci befa.
Ressò, no?
Sí, sí.
Ressò més... i broma.
Sí, sí. A més, la guerra ja estava perduda, vull dir, estava perduda, ja s'havia perdut feia mesos. Mm. Clar, era una situació... És diferent, que ara s'hi pot passar, per exemple, no? Si passa enmig de la Guerra Civil... Bueno, la Guerra Civil va passar, senzillament és que no... Hi ha gent que no sap si es va morir els seus familiars o no perquè no se'ls hi va arribar a notificar.
Ja. Yeah.
Llavors, això passa. Mm. En aquest cas, va ser un error administratiu. Llavors, però hagués pogut passar que senzillament no els haguessin notificat i llavors no hagués sigut aquesta història.
Exacte.
Tan...
Hauria sigut una mica diferent, no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs escolta, Jordi Ferran, com sempre, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que vagi molt i molt bé.
Igualment, que vagi bé.
Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Here we go.